L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Mute. Avui divendres, dia 9 de setembre, destacarem... Els participants en una protesta contra els correbous a Sant Carles de la Ràpita acaben marxant escortats pels Mossos. El CODE fa un tractament puntual contra la mosca negra a Tortosa avui divendres. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar destinarà 130.000 euros a subvencionar els llibres de text dels estudiants de l'ensenyament obligatori als centres educatius de la Cala. Deltebre celebra la Diada de Catalunya amb un mes de setembre ple d'activitats culturals. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La performance de protesta contra els correbous convocada per Ànima Naturalis i el PACMA a Sant Carles de la Ràpita, ahir dimarts a la tarda, va acabar amb els seus participants abandonant la població, escortats pels Mossos d'Esquadra, després que diverses desenes d'aficionats taurins els hagin seguit increpant-los i insultant-los. Els animalistes van representar un bou capllaçat, lligant pel coll un dels seus activistes que van passejar com un animal per la cèntrica plaça Carles III per reclamar l'abolició d'aquestes pràctiques. La portaveu d'Ànima Naturalis, Laia Jorge, argumentava que l'objectiu d'organitzar una performance amb una persona és fer més visible el maltractament cap als animals en els actes taurins.
El que volem demostrar és que n'hi ha un maltractament animal dins els correbous i si el que pretendíem era demostrar-ho. És una persona que sempre se'l sent una mica més llamatiu.
Un noi, pràcticament nu i lligat pel coll, va recórrer la plaça amb una corda al coll de quatre grapes, simulant que treia sang per la boca. Es passejava conduït per uns quants activistes que, figuradament, l'insultaven i li donaven cops de peu perquè es mogués. Darrere d'ells, una pancarta anunciava visca els bous, prou de correbous. Després de finalitzar precipitadament l'acte, la dotzena de participants va abandonar la població escortada pels Mossos d'Esquadra per evitar possibles agressions. Tot i que durant la marxa no es van produir agressions, els Mossos d'Esquadra van demanar la seva finalització després de mitja hora, la meitat de temps inicialment previst per evitar mals majors. De fet, agents policials van haver d'intervenir per protegir els manifestants perquè poguessin arribar als seus vehicles i abandonar la població després que els aficionats taurins els encerclessin i els increpessin airadament. Uns fets que es van repetir posteriorment amb els representants dels mitjans de comunicació. La mateixa portaveu dels antitaurins, Laia Jorge, va apuntar que l'entitat va estar enregistrant diversos actes taurins durant aquest estiu a les Terres de l'Ebre per analitzar les imatges i presentar possibles denúncies per incompliment de la llei que els regula.
Estem gravant correbous per a veure si trobem alguna infracció que es pugui denunciar.
Les entitats han insistit en la necessitat d'abolir immediatament aquestes pràctiques, els bous embolat i capllaçat, pel patiment que, consideren, infligeix als animals.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià du a terme avui divendres un tractament puntual a la zona de Tortosa contra la mosca negra. Habitualment, el CODE s'encarrega d'aquests tractaments al tram català del riu Ebre i del Segre. Segons les prospeccions, els punts habituals de tractament, que des de juliol passat són 7, hi ha poca presència de larves. Tot i així, aquest any la plaga s'ha fet notar especialment als últims mesos d'estiu, un fet reconegut pel govern que ha optat per ampliar els tractaments després de les queixes dels alcaldes.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
9 anys de llibres de text gratis pels escolars de l'Ametlla de Mar. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar destinarà 130.000 euros a subvencionar els llibres de text dels estudiants d'ensenyament obligatori als centres educatius de l'Ametlla de Mar. Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, a través de la Regidoria d'Ensenyament, subvencionarà per 9è any consecutiu els llibres de text als alumnes de l'ensenyament obligatori dels centres ubicats a la població. Aquesta fou una promesa electoral de l'alcalde Andreu Martí, que va complir el primer any que va accedir a governar l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Des de llavors, 2003, tots els alumnes empadronats a l'Ametlla de Mar han tingut accés a la gratuïtat dels llibres de text. Aquest any, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar té previst destinar-hi un pressupost de 130.000 euros que afavoriran un miler d'alumnes, 650 del CIP Sant Jordi i 350 de l'Institut de Secundària Mare de Déu de la Candelera. Qui subministra els llibres de text als alumnes són les AMPES, que alhora es veuen afavorides per una gran presència dels pares a l'associació. Mari Carme Martí, regidora d'Ensenyament.
Aquest Ajuntament, durant 9 anys, hem anat subvencionant els llibres de text. És una mesura que nosaltres, des d'un bon començament, ens vam plantejar, ho hem portat a terme, i creiem que, en època de crisi, ajudar les famílies que ja en tenen prou de poder subsistir amb els llibres de text és prou important com per aquest any, encara que hi hagin retallades a l'Ajuntament en altres àrees, això conservar-ho. Creiem que aquí s'ha d'agrair també a la comunitat educativa, a les AMPES, que també ens ajuden en l'Ajuntament, a que això sigui possible.
Les condicions per aconseguir la gratuïtat dels llibres són bàsicament tres. Està empadronat a la població, està associat o associar-se a les AMPES dels respectius centres i aplicar una conservació acurada dels llibres, d'acord amb una important tasca de reaprofitament del material que s'està fent des de l'Ajuntament, les AMPES i la direcció i els claustres de professors dels centres educatius.
Gràcies, Francesc, i continuem parlant d'ensenyament. El Col·legi Públic Sant Jordi de l'Ametlla de Mar obre portes amb 650 alumnes. El canvi de l'horari, amb la desaparició de la sisena hora i l'eliminació de la setmana blanca, marquen el curs 2011-2012, que començarà el proper dilluns 12 de setembre. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Aquest dilluns comença el curs també al Col·legi Públic Sant Jordi. El centre de l'Ametlla de Mar obrirà les portes amb prop de 650 nens i nenes que després dels mesos d'estiu emprenen amb ganes el curs escolar. Per tant, un lleuger augment d'uns 25 alumnes respecte a l'any anterior. Un curs marcat per diverses novetats. Una de les més destacades és el canvi en l'horari. Recordem que a partir d'aquest dilluns els alumnes tant d'infantil com primària començaran a les 9 del matí fins a les 12 i mitja i una hora i mitja per la tarda, de 3 a 4 i mitja. Per tant, es redueix la sisena hora. Tot i això, cal tenir en compte l'inclusió del suport escolar personalitzat als alumnes que ho necessitin, distribuït en 3 dies setmanals. D'altra banda, la polèmica Setmana Blanca, situada al febrer, desapareix. Tot i això, com cada any, el centre compta amb 5 dies festius que es distribuiran al llarg del curs. Per tant, des del Col·legi Públic Sant Jordi, igual com la resta de les escoles catalanes, inicia un curs ple de canvis que s'hauran d'encaixar en la dinàmica del centre i els seus objectius educatius. Rosa Maria Montseny, que s'estrena com a directora del centre d'enguany, emprenent el curs amb il·lusió i apostant per la continuïtat del projecte educatiu de l'Escola de l'Ametlla de Mar.
Que demanem participació, la complicitat i la confiança amb els mestres. Això és importantíssim. Hem de veure, hem de recuperar la figura del mestre. S'ha de, mica en mica, s'ha de recuperar, s'ha de veure amb bons ulls l'escola i així ens ho han de transmetre als seus fills, perquè té a veure amb l'èxit dels aprenentatges dels seus fills.
Una altra de les novetats que no afecten l'horari lectiu dels escolars és la carta de compromís. Enguany els pares i mares dels alumnes rebran una carta des de la direcció del centre on els pares i l'escola es comprometen a complir la normativa del col·legi i a vetllar per una bona educació dels infants. Pel que fa a la polèmica sobre la immersió lingüística a les escoles catalanes, Montseny ha deixat clar que els alumnes no tenen cap problema amb l'aprenentatge tant del català com del castellà. Pel que fa a les retallades en educació, el Col·legi Públic Sant Jordi no es veurà afectat significativament.
Serveis informatius de MUTE.
Deltebre celebra la Diada de Catalunya amb un mes de setembre ple d'activitats culturals. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa.
Les ENES de Cultura i Joventut de Deltebre han organitzat un seguit d'actes per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. Les activitats culturals s'allargaran tot el mes de setembre i, de fet, ja es van iniciar amb el taller de Vall de Jota. Els actes de la Diada començaran la nit del dissabte amb el concert de Riuençó de música tradicional a la plaça de l'Ajuntament i continuarà amb l'aixada de la Senyera a la mitjanit i l'actuació de Batucava. L'endemà, Dia Nacional de Catalunya, tindrà lloc un dinar de germanor al Parc del Riu i a partir de les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament es faran els actes oficials amb l'actuació de la rondalla dels Tres Cantadors amb ballada de sardanes i jotes a càrrec de la colla sardanista i de jota de Deltebre i, per acabar, les actuacions de la Societat Escola Musical Espiga d'Or i de l'Associació Musical Sol del Delta. Altres actes que s'han organitzat al voltant de la Diada són l'exposició Records de l'època del general Prim, que s'inaugura avui divendres, la projecció del documental sobre el treball del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya en la tercera campanya d'excavacions de l'antic vaixell enfonsat davant la desembocadura de l'Ebre, la conferència Com conèixer els demés a través de la comunicació no verbal i de la morfopsicologia, o també la presentació del llibre de David Montllau, Terra guanyada. Diversitat d'actes que conformen una nova edició d'aquesta Diada Nacional de Catalunya. Joan Alginet, regidor de Cultura de Deltebre.
És una setmana molt cultural, és una setmana en què hi ha diversitat d'actes, no és a dir, el típic acte, no. És a dir, ja intentem que sigui divers, que sigui plural, i com tot, totes les coses les fas, les organitzes i les penses per a que la gent participi, a les mans de la gent està, no? Perquè vindre, jo penso que són actes que poden agradar a tothom, des de concerts, des d'exposicions, des de presentacions de llibres, sempre hi ha gent, hi ha un grup de gent a Deltebre, i penso que estic orgullós de dir-ho, que participa culturalment de tots els actes, sigui quin sigui el tipus d'acte, sempre hi ha un públic fidel, i hi ha un públic bé, que et ve doncs, depenent dels seus interessos, no? Jo d'aquí doncs, bueno, invito que la gent que vingui, que participi, que vinguin als actes organitzats, sinó a tots, els que els consideren més rellevants pels seus gustos, i des de l'àrea de cultura encantats. Deltebre penso que és un poble, municipi afortunat de tindre una programació cultural molt continuada, molt plural i molt diversa, i això, si té resposta ciutadana, estàs encara més content, no? Perquè dius, ostres, les activitats que fem, que organitzem, tenen incidència en la gent participa, la gent les fa seues, i en definitiva els actes que organitzem, les hores que perdem, el temps que dediquem i que invertim en això, és simplement l'únic que demanem a canvi és resposta ciutadana. Que vingui la gent, que ens vinguin a veure, que vinguin a gaudir d'aquests actes organitzats i que s'ho passen bé, perquè en definitiva l'objectiu és este.
Coincidint amb els actes de la Diada, diumenge 11 a les 12 del migdia es farà també la inauguració del Casal de l'Esport de Deltebre, un equipament que donarà servei a l'Escola Sant Miquel i a una desena d'entitats esportives i culturals del municipi.
Gràcies, Lluïsa, i continuem amb celebracions de la Diada Nacional de Catalunya. Passem a Amposta, des d'on Jordi Galo ens informa dels actes previstos per a aquesta diada del proper diumenge.
Doncs així és, Tomàs. El diumenge 11 de setembre, dia de la Diada de Catalunya, a partir de les 10:30 del matí, Esquerra Republicana d'Amposta organitza una ofrena de flors al Monument de la Llibertat d'Amposta, que es troba davant l'Església del Sagrat Cor. Una ofrena oberta per tothom sense cap mena de distinció o color polític. Així ens ho explicava Adam Tomàs, cap de llista d'Esquerra Republicana d'Amposta.
Sí, nosaltres, com cada any, des de fa, sembla que vora 4 o 5 anys, que vam demanar este monument que està davant a l'Església del Sagrat Cor, aquí a l'Avinguda Catalunya. Llavors, nosaltres el que fem cada any, l'11 de setembre, és fer una ofrena floral per les llibertats i bàsicament pel país. Aquest any sobretot té una especial incidència, no?, sobre la nostra cultura, la nostra llengua i el nostre país i el nostre model de vida, que ara mateix pues, lo sentim atacat. I bueno, este és un acte al que nosaltres volem convidar a tota la gent d'Amposta. És un acte que farem a les 10:30 el diumenge, el dia 11.
10:30 del matí?
Sí, a les 10:30 del matí, però que en tot cas nosaltres este monument, a veure, reclamàvem que estigués a Amposta perquè totes aquelles entitats o persones particulars que volguessin fer qualsevol tipus d'acte o d'ofrena ho fessin. Per tant, tota aquella gent que no vulgués sumar-se a l'acte que farà Esquerra d'Amposta, nosaltres també reclamem pues, a associacions de veïns, a entitats, a federacions, inclús a altres partits polítics que facin el mateix, no? Perquè en tot cas és un lloc, igual que passa a Barcelona, no?, el dia 11, pues, bueno, que és un lloc on tothom pot anar a fer una ofrena i a reivindicar això que estem reivindicant tots, que és el nostre model de vida. Nosaltres, concretament, l'acte que farem, farem l'ofrena floral, farem uns parlaments i un reconeixement especial a Heribert Barrera i a Víctor Torres, que aquest any ens han deixat, que són persones molt significants i molt significatives de l'Esquerra Republicana. i després acabarem, tancarem en, bueno, en una peça musical que tocaran músics d'Amposta, que és el Cant dels Ocells, i llavors pues, ja marxarem a l'acte que fa la Federació de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita. Mm. En tot cas, convidem a tota la gent que es vulgui sumar a les 10:30 a passar i a participar d'aquest acte, d'aquesta ofrena floral.
A banda d'aquesta ofrena, l'àrea de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Amposta organitza una concentració a la plaça del Mercat per sortir a les 10 del matí cap al Montsenell per pujar la senyera al cim. A les 7 de la tarda hi haurà una sortida des de la plaça de l'Ajuntament per portar la senyera fins al pont penjant acompanyats per la banda de música La Lira Ampostina. A les 7:30 el cant dels segadors i lectura del manifest al pont penjant d'Amposta. I a les 8 ballada de sardanes acompanyades per la cobla principal rapitenca i la colla sardanista d'Ensaires del Penedès.
Gràcies, Jordi. I d'Amposta passem a l'Aldea. Seto Gallego ens informa dels actes de la Diada a l'Aldea.
Este proper 11 de setembre, diumenge, l'Aldea es celebra la Diada Nacional de Catalunya. Entre els actes destacats serà la ballada de sardanes a càrrec de la colla sardanista de l'Aldea i la colla sardanista d'Ensaires del Penedès. En parlem amb la regidora de Cultura, Estela Estorac.
Des de la Regidoria de Cultura hem organitzat un programa d'actes per a la Diada de l'11 de setembre. Entre aquests actes estan la rebuda d'autoritats i pubilles a l'Ajuntament, la banda de música Verge dels Prats ens oferirà un petit concert i al so de l'himne dels segadors pujarem la senyera. Després farem la ballada de sardanes per part dels dansaires del Penedès i de la nostra colla sardanista de l'Aldea. Esperem la vostra assistència.
El petit concert serà interpretat per la banda musical Verge dels Prats de l'Aldea sobre les 11:30 del matí i a les 12:15 tindrà lloc la ballada de sardanes amb els dansaires del Penedès i amb la colla sardanista de l'Aldea. Recordeu els actes programats per la Diada Nacional de Catalunya per aquest diumenge 11 de setembre a l'Aldea.
La plaga de tèrmits detectada fa 2 anys a la catedral de Tortosa afecta ja l'estructura de 3 cúpules, una coberta i un vitrall del temple, segons va confirmar l'arquitecte responsable del monument, Josep Lluís Guinovar. Alguns d'aquests elements, especialment les cúpules de la sacristia nova i la capella del sagrari, han estat objecte ja d'actuacions urgents per evitar que el seu col·lapse provoqués l'ensorrament. El capítol de la catedral ha calculat en 767.392,17 euros el cost de les obres extraordinàries i urgents per fer front a aquesta situació, tot reclamant ajut econòmic a les administracions públiques i anunciant una campanya entre els fidels per obtenir el finançament necessari. De moment, el Bisbat de Tortosa disposa únicament dels 289.000 euros que el Ministeri de Cultura va aprovar destinar a finals del passat mes d'agost per a la restauració d'emergència de la cúpula de la sacristia nova, que té el pressupost més elevat de 5 actuacions previstes, 350.647 euros.
La restauració de la cúpula de la sacristia nova, és això que tenim aquí al costat que hem emprès. S'ha emprès en quant s'ha estabilitzat, o sigui, es va traure al moment de col·lapse, o sigui, la cúpula va entrar en un mecanisme de col·lapse, qual cosa vol dir que si no s'hagués actuat, la cúpula ha caigut, irreductiblement ha caigut, i en aquest moment la cúpula ja és estable i a falta d'aquest finançament final, que pareixia que arribarà per part d'algun ministeri, i que tenim d'acabar de fer el cobriment. Estructuralment això està resolt, però faria falta una mica acabar de fer la coberta.
Els responsables eclesiàstics van decidir demanar a l'administració estatal que prioritzés com a emergència aquesta actuació en detriment de les obres en marxa als contraforts exteriors. Un dels altres punts particularment afectats pels tèrmits és la cúpula de la capella del Sagrari. L'arquitecte responsable del temple va explicar que totes aquestes obres de restauració es complementen amb les actuacions de control de tèrmits que ja s'han posat en marxa durant els últims 2 anys i que requerien 51.248 euros. Fins a aquests moments, els tècnics han instal·lat caixes trampa amb una substància per erradicar els tèrmits que també permeten fer el seguiment del seu trànsit per les diferents zones de la catedral i el claustre, un dels punts per on accedeixen a l'interior del temple i a l'entrada de l'exposició permanent. El degà del capítol de la catedral, Josep Maria Tomàs, assegurava que el bisbat continuarà reclamant a les administracions públiques per a les obres de la catedral.
A Sara, dic que el Ministeri Marí tenim molta sort perquè no contribuïssin. Ara hem fet 3 contraforts, 3 contraforts i 3 linternes, no? Ho han fet això, ho han pagat ells, no? Sí que llavors esperem també ara, que ara per exemple això de la cúpula de la sacristia, no? Nosaltres continuarem demanant. tant a la Conselleria de Cultura com aquí.
Paral·lelament, Tomàs va anunciar l'inici d'una campanya perquè associacions, empreses, comerços i fidels contribueixen amb els donatius a les actuacions amb col·lectes cada principi de mes o subscripcions. Durant els últims 25 anys, i especialment des de l'aprovació del Pla Director, en fa 16, la Catedral de Tortosa, d'una antiguitat calculada en uns 870 anys, ha rebut més de 6 milions d'euros en inversions per a la seva restauració i conservació, especialment per part del Ministeri de Cultura i, en menor mesura, per la Generalitat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
A Santa Bàrbara, la penya Planers pels Bous organitza avui una festa per recaptar diners. En motiu del 10è aniversari que celebraran el 2012, volen portar ferros de primera a les properes festes majors. Hi haurà ball per a totes les edats i carretons embolats per als més petits. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Doncs així és, la penya Planers pels Bous complirà el proper 2012 els seus primers 10 anys com a entitat organitzadora dels actes taurins que l'Ajuntament de Santa Bàrbara inclou al programa de festes majors. Per aquest motiu, i segons que explicava la nostra emissora un dels seus membres, Ximo Martí, l'entitat vol preparar per a les festes majors de l'any que ve un cartell especial amb alguns bous de ramaderia reconegudes d'Andalusia, País Valencià o fins i tot dels que corren al Sant Fermín. Escoltem Ximo Martí.
Nosaltres el que volem fer al 2012, fem el 10è aniversari, volem fer alguna cosa especial que aquí el poble no s'hagi vist mai, no? Volem portar segurament, ja, a veure, ara el mercat dels bous és molt gran, no? Perquè al llarg de la crisi hi ha molts de bous que es queden a les finques i bueno, ara hi ha molta oferta, no? Estem mirant de poder anar a Andalusia, estem mirant de si els transportistes molts poden portar cap aquí, estem mirant moltes ganaderies, estem mirant molts de preus, però clar, nosaltres ens volem assegurar una mica, volem fer esta festa i ja veurem, a veure si fem dos bous, si en fem tres, si fem dos bous i després portem un ganader de per aquí i en volem un bou famós. Estem parlant de ganaderies, per dir-ho, per la que gent ho entengui, per ganaderies que van als Sant Fermín de Pamplona, no? Bous que són grans, bous que a lo millor surten aquí com són una caixa tancada, no fan res, però només de la presència i de poder portar aquí un ferro de primera, que és per dir algo com un equip que juga a la primera divisió espanyola, pues només de poder fer l'esforç i poder portar un bou d'estos, pues la veritat és que ens ompli de satisfacció i a veure, ja veurem. Estem mirant a veure què podem fer, no?
Així doncs, i per tal de prevenir amb temps el cost per a poder finançar aquests animals, Planers pels Bous organitza aquesta mateixa nit el primer d'una sèrie d'actes per a replegar diners. Es tracta d'una festa Revival Remember, pensada per a tots els públics, aficionats o no a la festa, i que comptarà amb l'actuació de dos reconeguts DJs, amb música per a totes les edats que anirà sonant segons l'hora de la nit, i fins i tot hi haurà un acte taurí pensat per als més menuts i que té força èxit a les festes majors. Es tracta de les carretilles embolades que simulen un bou embolat davant del que va corrent la quitxalla.
La festa està organitzada des de la penya taurina Planers pels Bous, però està orientada per a tothom, no? Des de xiquets jovenets, perquè fem la carretilla embolada, que té tant d'èxit, pues la farem també. No direm l'hora, perquè no sé si sabem si és a les 12:30, 12, no, és que tampoc no ho sabem segur. Tirarem tres petardos i bueno, nosaltres animem ja la gent des d'aquí que pugin als xiquets per a que puguen córrer la carretilla. Després començarem en una mica de música per a gent gran, una mica de revival, una mica de música ja des de fa temps, i després una miqueta també de patxanguera, el que es porta ara, i bueno, a partir de les 3:30, 4, ja veurem, pues començarem una mica més de música per a la gent més jove.
Segons afegia Martí, els propers mesos es faran altres activitats amb les mateixes finalitats recaptatòries, com ara sorteig de pernils, possiblement loteria per Nadal i fins i tot, si la d'aquesta nit va bé, repetiran la festa musical al mes de maig, coincidint amb els actes que s'organitzen en honor al copatró Sant Gregori. Martí tampoc descartava que es poguera portar algun bou en aquesta data. Recordar finalment que la festa d'aquesta nit es farà al Poliesportiu Municipal de Santa Bàrbara, és amb entrada gratuïta i amb servei de bar a preus molt populars.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Tot a punt a Deltebre, per a la 13a mitja marató de l'Ebre, nové memorial Ramon Calvo i darrera prova del programa 2016 de Piragua. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta notícia.
Demà dissabte, Deltebre viurà una intensa jornada de piragüisme organitzada per l'Associació Esportiva Chinochano. Hi hauran dos regates, una del Campionat de Catalunya, programa 2016, amb la participació de 180 palistes, i a continuació la mitja marató de l'Ebre en les categories de cadets, juvenils, sèniors i veterans, on hi hauran al voltant d'una setantena de participants d'un total de 6 clubs procedents de Catalunya i un d'Aragó, tal com explica el secretari de l'Associació Esportiva Chinochano, Miguel Ángel Bertomeu.
Com tots els anys, pues, l'última prova del programa 2016, que és de les categories de benjamí hasta infantil, i després també farem la 13a mitja marató de l'Ebre per a clubs d'arreu de Catalunya i de fora de Catalunya. Enguany, per això, pues, los valencians mos han fallat i no en vindrà cap. I només vindrà és un club de Saragossa, l'Helios de Saragossa, que són molt complits i tots els anys ens venen a la nostra carrera. I en principi a la prova d'esta dels petitets seran uns 180 palistes que venen de tots aquests clubs, 5 catalans i el club este d'Aragó. I a la mitja marató, que és ja per categoria de cadet, està veterà, són els més grans. En este participaran 33 embarcacions en K1 i 15 embarcacions de K2. Es fa la mitja marató, és l'única mitja marató que es fa a les terres, bueno, a l'Ebre català, i que organitzem des de fa 13 anys. I llavors, pues, com sempre, també l'esportista del poble que de la mitja marató que arriba primer dels... en relació als d'aquí, se li concedeix el premi de memorial Ramon Calvo, que en aquest cas és el nou trofeu que donarem. En principi esperem que faci bon temps i esperem que la gent, pues, que mos vingui a veure i allò, pues, bueno, fa bonic. Hi ha molt de colorido i molta de palista durant el matí al riu.
Recordeu, bon espectacle de piragua amb el programa 2016 i la 13a mitja marató de l'Ebre Nove Memorial Ramon Calvo, demà dissabte a partir de les 10 del matí al Club Nàutic de Deltebre.
Serveis informatius de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Pocs canvis esperem al llarg d'aquest cap de setmana. Potser el més significatiu és que hi haurà més condicions perquè creixin nuvolades en àrees bàsicament del Pirineu, sobretot a l'extrem occidental, i molt més diumenge que no pas dissabte. Però, en definitiva, en aquests sectors no descartem que es pugui formar algun petit ruixat. Fora d'això, sol, ambient d'estiu i calor. Els termòmetres toquen sostre de cara a aquest dissabte. Avui tindrem valors pròxims als 30-35 graus a l'interior i demà similars a aquests valors o fins i tot un pèl més elevats. Sempre amb xafó a la costa i aquests núvols baixos que al llarg dels matins es formen, sobretot matinada, matins, en punts de la costa, com ha passat avui, i que tendeixen a trencar-se sobretot a partir de migdia. Demà tornaran a aparèixer, i especialment a l'extrem sud, núvols baixos, que en definitiva és el reflexe d'aquest ambient tan xafós que ens acompanya. Diumenge les temperatures començarien a reclar una mica, però a l'inici de la propera setmana continuarem amb estabilitat i amb temperatures caloroses.
Serveis informatius de Mute.
Agenda de concerts Terres de l'Ebre. Divendres 9 de setembre, Magnus a Xerta, lo Café del Riu. Potato a lo Submarino de Rasquera. Dissabte 10 de setembre, Blaucel més José el Chatarra més Intershow a Ribarroja d'Ebre. I diumenge 11 de setembre, Albert i la Banda d'Estretge al Casal de Bot. I recorda, cada dimarts, a partir de les 8 de la tarda, a la teva emissora municipal, pots escoltar Ebre FM, el programa on només sentiràs música de grups de Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau i bon cap de setmana.
Informatiu de Mute, Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. IMUTE.